Hola, bona nit.
Espera demà tenir ja resolució del Tribunal Suprem sobre el seu client?
Jo ja no espero mai res en termes de terminis. Prefereixo que em sorprengui la notícia perquè les expectatives sempre, ja sabeu, que ens fan patir molt. I com que no tinc la certesa de que això sigui així, en principi no apostaria ni que serà demà ni demà passat. No, la veritat és que no ho puc saber.
Clar, vam saber el dia que el Tribunal de Luxemburg va deliberar sobre la qüestió de Junqueras, era el dia que coneixíem la sentència del Tribunal Suprem. Aquell dia, definitivament, va canviar la situació penal d'Oriol Junqueras. Aquell dia es va trencar el recorregut de la prerrogativa de dir què és el que havia de passar amb Oriol Junqueras, tenia immunitat. Definitivament, es va trencar definitivament. És a dir, el que pugui dir ara el Suprem, vostè creu, com a defensa d'Oriol Junqueras, pot canviar la seva situació actual?
A veure, el que sí que sabem és que la situació en la que ens trobem és inèdita i cada cop tenim més dades de que era imprevisible. És a dir, no, que la sensació que ens dona és que el Tribunal Suprem, cada moviment que va fer, no el va fer pensant en quina situació es trobaria i, per tant, ara la resolució que faci el Tribunal Suprem no l'havia previst. Jo crec que estan realment veient com surten d'aquesta situació que han creat, no? Aleshores, ens trobem doncs amb un conflicte molt gran, que és el conflicte de que la llei i la tècnica ens diu una cosa, però alhora sabem perfectament que la voluntat és fer-ne una altra, no? La llei ens diria s'ha de respectar la immunitat, però la tendència és que el Tribunal Suprem vulgui evitar les conseqüències de la immunitat. Aleshores, en aquesta crisi, no, en aquest conflicte, realment no sabem per on sortiran i si s'afectarà o no, si donaran un permís, si donaran la llibertat. Hauríem de donar la llibertat, però és que realment és totalment incert quins són els efectes que el Tribunal Suprem finalment posarà sobre la taula.
No sap si veu Junqueras dilluns a Estrasburg.
No, i a més... És que fa de mal dir-ho, però sempre penso que tots aquests esforços i aquests dubtes i aquest treball que ens arriba, que està fent el Suprem, no poden tenir altre sentit que l'intent de no canviar la situació. És a dir, han tingut moltes oportunitats i els han donat molts motius perquè respectessin els drets d'en Junqueras. Per tant, tota aquesta feina que estan fent és per intentar limitar els efectes. Això no vol dir que no hi hagi cap efecte, però vull dir, a veure, si fos tan clar, ja l'haurien deixat en llibertat, no? Per tant, el treball que s'està fent des de Madrid és el treball per veure com se'n surten d'aquesta, i no sabem què passarà.
Si els donés el cas que el Tribunal Suprem no acata la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, hi ha algun altre mecanisme perquè dilluns Oriol Junqueras pugui ser a Estrasburg? No sé si sap per què li pregunto.
Sí que ho sé, i no crec que n'hi hagi cap altre. Suposo que té a veure amb una cosa que ens sorprenia a tots, inclús a mi com a defensa, que és que pues, alguns polítics hagin parlat, hagin insinuat que pot haver-hi com una sortida a través d'un permís penitenciari, però no ho veig ni tècnicament correcte, ni possible, però en tot cas no entra dins els objectius estratègics nostres, que nosaltres el que volem és l'alliberament. No volem que ens donin cap altre mecanisme, cap pedaç, no? Perquè el que la immunitat comporta, evidentment, és l'alliberament.
O sigui, això seria, en tot cas, encara que no entri dins dels seus objectius estratègics, etc., ni tan sols de la seva voluntat a curt termini, no? Però això, això que s'ha proposat, que s'ha deixat anar sense més concreció, seria per la via d'un permís.
Sí, no es pot entendre d'altra forma que no sigui un permís penitenciari. El que passa és que algú m'hauria d'explicar on de la llei i on de la pràctica es pot donar aquest escenari. Jo no el sé veure. Per tant, no sé exactament aquest tipus de missatges o el que estem acostumats a parlar, això del relat, no? I el relat i els mitjans, com es tradueix des d'un punt de vista legal. Jo no ho sé veure.
És a dir, vostè veu Junqueras a Estrasburg si el Suprem acata el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i poc més.
I tant. És que no hi ha altra. És que no hi ha altra. És a dir, aquí hi ha una situació jurídicament molt favorable per nosaltres i una situació de facto totalment controlada pel Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem és el que controla l'esdevenir, no?, de la situació personal de l'Oriol Junqueras. I això és molt difícil pensar que el Suprem farà un moviment si no és forçat per raons molt poderoses jurídiques que vinguin de fora i que l'obliguin a canviar el seu parer, però serà el Tribunal Suprem el que ho haurà de fer.
Jo no voldria alimentar la confusió, en tot cas, però si ens agaféssim aquesta línia del permís, no sé si ha tingut ocasió de parlar les últimes hores amb Oriol Junqueras, si s'oferís aquesta possibilitat, Oriol Junqueras, o vostè mateix, com a al final, qui és qui pensa la seva estratègia de defensa, l'acceptaria?
És que estem parlant d'un món de fantasia.
Ja.
És a dir, ni es proposarà, ni es demanarà, ni s'aprovarà, ni res de semblant. O sigui, això no existeix.
No, ja li he dit que no volia alimentar la confusió, per tant crec que ha estat claríssim. En tot cas, ho comentàvem ara amb la Mar Poyato, em sembla que hi ha alguna pregunta aquí a la taula, ara si la
sembla que m'ha dit el mateix que tu.
En tot cas, més enllà de la deliberació del Suprem, senyor Vandeneinde, més enllà de divendres no pot anar, és a dir, abans de dilluns hi ha d'haver una resolució, no?
No té per què, perquè més enllà, o sigui, hi ha dos factors en aquí. Un factor que té a veure amb una impugnació en la jurisdicció contenciosa administrativa contra la decisió de la Junta Electoral Central, que sí que té un termini que s'acaba aquesta setmana de si se suspèn cautelarment la decisió de la GEC. Això és una història, no?
Sí.
Però el tema de la resolució del Suprem, més enllà de que lo lògic seria que el Tribunal Suprem Sala Penal resolgués abans de la sessió del dia 13, això no està regulat en cap llei, per tant podrien no fer-ho i simplement resoldre-ho sense tenir en compte que hi ha aquesta sessió del dilluns.
Yeah.
És a dir, ens agradaria a tots, i per això ho vam demanar en els nostres escrits i ho vam reiterat, que la resolució no només fos aquesta setmana, sinó que hagués sigut molt abans. Perquè, clar, nosaltres ho hem demanat per activa i per passiva en diversos tràmits. En el mateix escrit que vam presentar al Suprem vam dir que es tramités de forma urgent, que no s'esgotessin els terminis. Això és el que ens agradaria, però el Tribunal Suprem no té cap cotilla ni cap pressió legal per resoldre aquesta setmana.
Però una cosa... Pressió legal no, però dona la impressió, dona la impressió i es diu.
Sí,
que s'ha
sí,
retardat la designació del govern precisament perquè no estigui un govern designat i en canvi hi hagi aquesta decisió del Suprem, no? Que jo no sé com interpretar.
Sí, però pot ser, però el que passa és que sempre estem en el terreny de l'especulació, Vull dir, això està clar.
Ja. Yeah. Em sembla, Jordi Cabré, i després voldré fer-li una altra pregunta, digues.
Parlaves, Andreu, dels fets, la raó jurídica i els fets, però una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és un fet, també. Llavors, la pregunta que jo tinc és, fins a quin punt aquesta sentència és prou explícita i fins a quin punt és interpretable? Si és interpretable i el Tribunal Suprem pot dir, escolti, això només fa referència a la presó provisional i, per tant, només té aquest tipus d'efectes, passa una cosa, i si no és interpretable i el que està dient molt clarament és que a aquest senyor se li van vulnerar drets fonamentals i que per tant ha de ser lliure de forma immediata, i si ho diu de forma prou clara, aleshores no és que el Tribunal Suprem estigui obligat a fer-ho, és que a més tots els, vaja, vull pensar que tots els organismes responsables de les presons i institucions penitenciaris també podrien estar prevaricant si és que aquesta sentència és prou clara, si és que ho és,
Bueno, a veure, aquesta sentència, com qual totes, no és prou clara en tot, ho és clara en algunes coses, però en tot cas és una qüestió prejudicial. Per tant, no té cap aplicació directa en el territori nacional. No, zero. És a dir, interpreta el dret. I per tant, la responsabilitat és de la jurisdicció nacional de fer pràctica aquella interpretació.
Ja, i si no t'agrada ho recorres, ja.
Clar, és a dir, aquesta és la realitat en la que ens trobem, Vull dir, Això no vol dir que ens agradi o ens deixi d'agradar, vale? Però aquesta és la realitat. I per això nosaltres estem tot el dia patint i treballant, perquè si no, doncs, amb un recurs ja ho tindríem tot resolt. I ja esteu veient que hem de fer 3 de recursos cada setmana, no? Aleshores, és així. Només Estrasburg, perquè és una jurisdicció que té, a través del conveni europeu de drets humans, ratificat per Espanya, té força jurídica adaptada a l'ordenament jurídic nacional com per revocar una sentència, així com Estrasburg al final dirà si la sentència de condena és bona o és dolenta, la jurisdicció de Luxemburg, en alguns casos, com és aquest, només fan una interpretació del dret de la Unió Europea. I a partir d'aquí, doncs, evidentment, és per això que estem en aquesta discussió, doncs perquè el Suprem farà la seva i nosaltres seguirem defensant la nostra.
Clar, és a dir, si imaginem-nos que el Tribunal Suprem diu que... Bé, allò que comentàvem abans, de dir sí, ho hauríem d'haver fet, és veritat, disculpes, però és que ara la situació ja ha canviat. Hi ha algun recorregut legal més que puguin fer?
Bueno, això es produirien molts efectes. Evidentment, aquesta situació és una situació esperpèntica. És a dir, quan el dia 14 dicten la sentència condemnatòria, al mateix temps envien una comunicació a Luxemburg dient que la qüestió prejudicial no ha perdut el seu sentit. Per tant, i aquí hi ha un problema, que és que el Tribunal Suprem ens haurà d'explicar com resol això. Com pot no modificar res si ells mateixos deien que el procediment tenia un sentit, és a dir, que tenia un efecte. I alhora suspenien l'aplicació de la pena d'inhabilitació. Aleshores, la pregunta és, si tu estàs fent tot això, quan reps la sentència, que és la sentència, a mi ho entendre, claríssima i molt potent, alguna cosa hauran de fer. Si no ho fan, aleshores ens trobarem amb un problema. Ens trobarem amb el mateix problema que quan suspenien aplicant un article previst pels terroristes en els parlamentaris, els diputats catalans, amb una interpretació basada en una fonamentació absurda, ens trobarem amb aquest problema que tots ens... Que ens hem repetit, no? Que és que tu veus que allò no s'aguanta per enlloc, però que ho apliquen. Quins mecanismes tenim? Doncs no tenim més mecanismes que analitzar si la situació és una situació jurídicament tan greu que podem començar a parlar de que hi ha una detenció il·legal, vale? I per tant, reaccionar en aquest sentit. I l'altra és tornar a anar a la jurisdicció europea a través d'altres tipus d'accions, demanar protecció al Parlament Europeu i intentar, doncs, altres vies de pressió internacional.
Entenc que vostè entén que si el Suprem no acata aquesta sentència del Tribunal de Luxemburg, considerarà que Espanya queda fora del que és la Unió Europea en l'àmbit judicial.
Home, és que la prova de que la jurisdicció espanyola és eurofoba o euroscèptica és que és repetida. És a dir, és que no accepten de cap manera que hi hagi les cultures jurídiques democràtiques del nostre entorn veuen el món d'una altra forma i no volen acceptar-ho. Però jo crec que clar, d'una forma o altra ho hauran d'acabar acceptant. El que passa és que el problema és que això potser ho haurà de fer la jurisdicció de drets humans, no? Al final, que és executiva i vinculant. Però que la prova és que Espanya es pensa que està en una separada del món mundial. És a dir, el fet de que ara Luxemburg digui que no pot ser un requisit per ser eurodiputat jurar la Constitució espanyola, no és només estar basat en la llei, és que està basat en el fet de que no hi ha cap estat de la Unió Europea que tingui cap requisit semblant. No existeix. Som la rara avis. Aleshores, Espanya creu que pot funcionar amb unes regles no harmonitzades amb els entorns democràtics, però això s'acabarà.
Clar, s'estableix la doctrina, el que s'ha anomenat la doctrina Junqueras, que potser a ell veurem si se li acaba aplicant o no, però en tot cas això, de cara a futurs eurodiputats, jo no sé si es traurà aquest tràmit, no? Aquesta és la gran incògnita, si es traurà el tràmit o es mantindrà com una cosa folclòrica pròpia, diguéssim, del mecanisme espanyol, però que en realitat no té cap validesa a ulls de la Unió Europea.
Home, aquest requisit jo crec que ha desaparegut ja. Una altra cosa és que, com que explícitament en la sentència no es discutia aquest fet, el Tribunal de Luxemburg no ha hagut de ser explícit, però dels raonaments que fa, de les conclusions de l'advocat general, es pot dir que en la doctrina Junqueras està implícit el fet de que ha desaparegut aquest requisit. Mm. I si Espanya vol seguir-lo mantenint, pues simplement es necessitarà un altre procediment perquè Luxemburg ho tombi, perquè això no té cap futur. La pervivència d'aquest tipus de requisits que puguin condicionar el vot popular no té futur.
Andreu Van den Einde, advocat de la defensa d'Oriol Junqueras, gràcies per ser avui al 9C i també per la seva claredat.
Sí, no us penseu que sóc pessimista, eh? Estic a l'expectativa.
Ja, nosaltres també, a veure què passa demà o divendres. Gràcies, que vagi molt bé.
Vinga, gràcies.
Bona nit.